Radio Vilafranca. Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
En un municipi amb nuclis dispersos com Olèrdola hi conviuen més d'una festa major. Cada poble i urbanització té la seva, però un cop l'any es viu la trobada d'Olèrdola, el conjunt monumental, amb el propòsit de reunir el veïnatge d'arreu del municipi. I aquest cap de setmana toca trobada. Serà la 43a edició, inclourà espectacles i propostes interessants que ara ens presenta, amb els seus protagonistes, des de Canal 20, el nostre company Raimon de Cara.
Repassem propostes del contingut de la programació d'aquesta trobada d'Olèrdola que es viurà aquest dissabte dia 7 i diumenge dia 8 de juny. Una de les activitats importants, rellevants, serà la nit del dissabte. A partir de les 11 s'estima que hi actuarà el grup Fugados de Alcatraz i parlem amb el seu cantant, en Toni Gilabert. Toni, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Raimon. Com estàs?
Doncs aquí hi ha moltes ganes de conèixer la vostra proposta. Què és el que oferireu la nit de dissabte en aquesta trobada d'Olèrdola Fugados d'Alcatraz? Què podrà escoltar i ballar la gent que pugui acostar-se fins al conjunt monumental d'Olèrdola en aquest punt de la programació de la trobada?
Bueno, nosaltres fem tot el repertori i la veritat és que podríem dir que no té un emplaçament temporal, no té... Fem música de sempre, música d'ara i música que vindrà després, però sobretot la gràcia és que fem, diguéssim, bueno, el que nosaltres diem medley, format medley, que és format popular, diguéssim. Llavors, la nostra idea és que sempre estiguem canviant de cançons, intentant doncs, sorprendre la gent i, bueno, i mantenir aquesta tensió del concert, no? Que no es caigui, sempre que sigui una festa i molta energia i molta mobilitat i molts balls, bueno, i moltes sorpreses, clar.
Per tant, donar-li pel vostre filtre també peces conegudes, no?
Bueno, tot és conegut, tot és conegut. Tot és molt conegut. Parlem de tocar pop en castellà, pop en català, pop internacional, i evidentment els artistes, doncs, bueno, ho trobaràs a Catarres, trobaràs a l'Oreja de Van Gogh, trobaràs a Michael Jackson, trobaràs a Rafael, en fi, els Búhos, tot el que sona i sempre en un marge d'edat, doncs, bueno, intentem abarcar doncs, totes les edats, no? Sí que és veritat que el nostre públic doncs, és el públic més familiar, però, bueno, evidentment ens estem adaptant i la gent jove realment s'ho passa molt bé. És una cosa que ens sorprèn bastant, la veritat. Suposo que la gent jove doncs, coneix la música dels seus pares també i també ho obedeixen, eh?
Una proposta, per tant, doncs, això d'ampli aspecte, doncs, perquè tothom que pugui acostar-se a la trobada aquest dissabte a la nit, dissabte de la trobada, doncs, pugui gaudir. Què suposa per un grup com vosaltres actuar en un emplaçament, entenem que singular, no és un recinte tancat, tampoc és una plaça, no és un pavelló, no és una pista, és, vaja, a les portes davant d'un conjunt monumental, davant de la muralla romana a Olèrdola. Suposo que no us hi heu trobat massa sovint en una situació així.
Doncs mira, la veritat és que no, perquè és un emplaçament molt curiós, molt bonic, molt històric, i la veritat és que nosaltres bueno, fem festa major, fem la plaça del poble, fem de vegades també el típic pavelló i també sales i bueno, el típic, no? Però mai hem tocat doncs, bueno, doncs davant d'una muralla romana, no? Bueno, aquest emplaçament històric, no? Que tindré la sort de visitar perquè, sincerament, doncs, encara no el conec. He estat a Empúries, a altres llocs i tal, però tinc ganes d'anar a Olèrdola, no només per tocar, sinó també per conèixer el poble i aquest emplaçament, clar.
I Toni, ja més a nivell de reflexió, jo no sé si com ho valores tu des de dins del món de la música, els temps que corren per la música en directe, no corren bons temps perquè cada vegada hi ha més mitjans, maneres de fer música sense tocar instruments, com ho veus?
Bueno, això és un... A veure, al final sempre les orquestres tenim que adaptar una miqueta a el que estem tocant. Nosaltres que, com et deia abans, intentem arribar a tot el públic, Clar, doncs toquem reggaeton, també, i toquem coses modernetes, i toquem cosetes latines, i està molt xulo i tal, però clar, és veritat que aquestes cançons doncs, tenen molta producció digital. Llavors, bueno, la solució és ficar-te al bunt d'assaig i treballar i mirar-ho d'arreglar i mirar-ho de tocar amb els instruments que són els més típics d'aquesta de tota la vida, no? També a vegades fa servir algun sampler, alguna coseta que li dona un toque més modern, no? Però sí, és un treball complicat. Però bueno, si vens el dissabte, doncs sentiràs cançons d'aquestes de reggaeton, però més orquesteres, no? Més de banda. Però sí, està molt bé, eh?
Doncs,
es pot fer.
Ho seguirem. Toni Gilabert, cantant del grup que actua el dissabte a la trobada d'Olèrdola, Fugados d'Alcatraz. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé l'actuació a la trobada.
Vinga, moltes gràcies, Raimon. Ens veiem. Una abraçada.
Una abraçada, que vagi bé.
Vale, adéu, gràcies.
Més continguts, ens apropem a més propostes de la programació de la trobada d'Olèrdola. En aquest cas, el diumenge al migdia arriba un espectacle, vaja, molt refrescant, perquè la Tresca i la Verdesca remullarà de bon rotllo la trobada d'Olèrdola amb l'espectacle Històries d'aigua. I perquè ens ho pugui explicar, conversem amb un dels integrants de la Tresca i la Verdesca, Antoni López. Toni López, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vosaltres coneixeu ja la trobada, sabeu on actueu, perquè és la tercera, aquesta serà la tercera vegada que hi actuareu.
Doncs sí, és un d'aquells llocs que repetim i ens encanta això perquè anem trobant-nos amb la gent aquella amb la que vam passar una estona que al final nosaltres amb la gent amb qui anem a actuar la coneixem durant una horeta escassa, no? I ja no la tornem a veure mai més.
En aquest cas, sí, bona part de la gent segurament que repeteix, perquè sou una companyia d'aquelles de qualitat, 25 anys, més de 25 anys de trajectòria, i sou tota una referència al país amb l'obtenció de premis de prestigi, no és casualitat.
Sí, home, és el fet d'anar-te mantenint en el temps, no? Si tots hem volgut una mica, d'alguna manera, voler seguir fent aquesta feina i tirar aquest projecte endavant, al final et trobes que cada vegada la vols fer millor i que cada vegada doncs, algú des de fora pugui reconèixer una mica aquesta empenta, no?, que fa tants anys que estem aquí fent.
Prestigi de premis que heu tingut com el Butaca, l'Enderroc o el de la Mostra d'Igualada. Explica'ns una mica, recorda'ns, què és el que oferireu amb Històries d'aigua? Què és el que podrà viure especialment la canalla en aquest migdia de diumenge de la trobada?
Mira, Històries d'aigua és un espectacle d'animació, de jocs, de ballar, de música en directe, però per fer amb banyador i xancletes. D'alguna manera, com que nosaltres a l'estiu treballem sempre sota el sol, perquè són els horaris una mica dels espectacles familiars, doncs ens vam trobar que calia algun al·licient per anar-nos refrescant, no?, sobretot el públic. Perquè si no era molt difícil a l'estiu seguir un espectacle sota el sol i vam dir, escolta, refresquem-nos una mica, la gent que vingui amb banyador i xancletes, i nosaltres anem servint danses i cançons, que són l'excusa per remullar-se cada dansa d'una manera diferent, no? I així comencem. És una mullena progressiva. Comença amb una mica i acabes xop, si vols, no?
Fins i tot també practicant algun esport. No sé si ho manteniu, això, la pràctica de l'aigüix.
Sí, exacte. És un esport que ens hem inventat, que no desvetllarem els secrets, però que sí, al final de tot es pot fer una partida d'un esport aquàtic que ens hem inventat nosaltres, que encara no hem vist cap federació ni cap club que s'hi hagi apuntat a seguir-nos.
Històries d'aigua és un espectacle sostenible, no malbarateu l'aigua, l'utilitzeu, però tampoc no en excés.
Sí, aquesta era ja una idea que vam tenir des del principi. Aquest és un espectacle que vam estrenar l'any 2005, i ja des del principi vam pensar que no volíem fer una festa de l'escuma on es gasten milers de litres d'aigua, tant per fer l'escuma com per després per netejar-la, sinó que ja enteníem que el consum d'aigua ha de ser una cosa responsable, i aleshores quan no es parlava de sequera ni res, no? Però vam pensar que ja havíem de fer-la servir de manera responsable, i nosaltres omplim uns cubells i d'allà no passem, d'aquell consum ja no passem. I la xifra, mira, ara que hem estat barallant aquests últims anys, hem estat barallant tantes xifres al voltant del consum d'aigua, nosaltres consumim el que podrien gastar un parell de persones al dia. Vull dir que...
Era una aula.
Ara, per tota una gentada, no? Vull dir que d'aquí no passem.
I canvia l'espectacle o hi ha alguna variació respecte a actuar a la tarda, com havíeu fet també a la trobada, havíeu actuat el 2022 i el 2023, a fer-ho al migdia? Es notarà alguna cosa o no?
No, el mateix, al contrari, molt millor, perquè com més calor faci, millor. És un espectacle pensat per fer sota el sol i per fer-lo amb tranquil·litat i sense passar calor.
Ja coneixes l'espai, però segur que no has trobat masses emplaçaments equiparables al conjunt monumental d'Olèrdola per actuar. És un lloc únic per fer un espectacle d'animació com el que oferiu vosaltres.
Sí, és un lloc idíl·lic. És un lloc únic, superespecial i que no es pot comparar a cap altre poble, a cap altra plaça, cap altre carrer on hem actuat. És un lloc preciós. I, a més, ens encanta el caràcter de la festa, el que la gent la té molt present, la gent la viu molt i puja allà al castell amb unes ganes de passar una jornada superdivertida i per compartir el temps i l'espai, sobretot, no?
Doncs, entre d'altres propostes interessants de qualitat que es podran compartir a la trobada, aquesta activitat de l'espectacle d'històries d'aigua de la Tresca i la Verdesca. Toni López, membre de la Tresca i la Verdesca, gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la feina que feu i que vagi molt bé aquesta actuació a la trobada.
Moltes gràcies i recordem, banyador i xancletes i ganes de refrescar-se durant una bona estona.
Seguim amb més continguts, presentant, desplegant la programació d'aquesta trobada d'Olèrdola. I ara ens hem d'aturar a un moment màgic, perquè hi haurà màgia en la trobada. En concret, el dissabte de la trobada, a les 9, abans de la música, hi haurà l'actuació d'un dels clàssics de la màgia del país, un històric, el Mac Magú. Mac Magú, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A la trobada d'Olèrdola és la primera vegada que actua, però no pas a Olèrdola, ja ha actuat al municipi.
Sí, he actuat en una festa de gent gran i crec que... Fa uns anys enrere també vaig venir per aquí, per la zona, o sigui que he estat ben a prop.
Perquè el Mac Magú, vaja, ha voltat i molt al país, són molts anys de màgia.
Sí, correcte. Porto aquest any, estic complint els 45 anys de professió, que són bastants, sí.
I des que va començar han canviat molt les coses, també la manera de fer màgia.
Sí, sempre tot va evolucionant, i més actualment amb les noves tecnologies que anem molt ràpid, i per sort les anem incorporant, però sempre he dit que el que avança no és el que té més sort, sinó és el que millor s'adapta, no? I estem intentant sempre buscar les noves fórmules i anar-nos adaptant a les noves tecnologies i a la nova vida que va apareixent cada dia.
Però tot i aquests canvis, aquestes innovacions que apareixen i que en reclamen l'adaptació, hi ha una essència que es manté, la gent continua meravellant-se per coses molt similars a la de fa molts anys, no? La màgia manté aquesta essència.
La màgia la manté, jo sempre dic que la màgia només morirà en la mateixa humanitat i quan estiguem ja al món en el borde de la desaparició, sempre hi haurà algú que amb un somriure et fa desaparèixer un objecte entremig de les mans i això farà que surti el somriure de la cara d'un nen. És a dir, que la màgia sempre s'ha mantingut i es mantindrà perquè ens agrada que ens il·lusionin i l'il·lusionista sabem que és l'art de l'engany honest, que és algú que t'il·lusiona, que t'enganya, però per fer gaudir els sentits, no?
I què és el que ha preparat l'Enric Magú, el Mac Magú, per la trobada d'Olèrdola? Què és el que es podrà veure?
Bé, doncs porto una miqueta una fusió de moltes coses, perquè com que, pel que veig, hi haurà un públic molt variat, un públic familiar, gent gran, nens... Porto algú que pugui captivar a tothom, sobretot coses molt visuals, perquè com que suposadament es farà anar al sopar i així, i l'espai serà ampli, doncs perquè tothom pugui veure bé tot el que faig, no podré oblidar de portar el meu colomet o el meu conill robòtic o un gos invisible, però porto moltes sorpreses participatives, números musicals, números parlats per fer divertir la gent també, és a dir, que una miqueta és la senya d'identitat dels meus espectacles, no? La participació i aquest bon rotllo constant.
L'humor sempre hi és present.
Correcte, sí. De fet, la màgia té això, que si la presentes una miqueta sèrio, doncs queda com prepotent, però sempre que quan hi ha una miqueta d'humor, doncs entra molt bé, entra amb un bon somriure, i això fa que sempre sigui més agradable de veure la màgia i qualsevol altra cosa, evidentment.
Abans s'hi referien les condicions de l'espai perquè han de marcar i determinen, no?, l'espectacle que s'ofereix, perquè en funció del lloc on s'actua es poden fer unes coses o altres.
Sí, depenent de si fas en un teatre i pots jugar amb il·luminacions, fas una cosa, però a l'estiu ja estem avesats a fer festes majors i fer trobades com aquesta de Olèrdola, i aleshores el tipus d'espectacle que portem és un espectacle que s'adapta a totes aquestes condicions. Esperem que no faci molt de vent, que faci molt bon dia, que la gent no tingui fresqueta i que sigui un ambient agradable. I això ajuda a que es vegi, a que gaudeixin més a l'espectacle, evidentment.
Doncs la cita anotada en el calendari, ben subratllada, insistim, aquest dissabte de trobada a partir de les 9, màgia amb el mag Magú. Enric Magú, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Molta màgia.
Moltes gràcies a vosaltres, ens veiem el dissabte. Igualment, molta màgia. Molt bon dia.
I tanquem aquesta roda de propostes de la 43a edició de la trobada d'Olèrdola, deixant enrere els espectacles, per referir-nos a una novetat que té a veure amb la captació de les imatges, d'immortalitzar els records de la trobada, perquè s'incorpora en la programació d'aquesta 43a edició de la trobada d'Olèrdola la primera edició del Rally Fotogràfic. Perquè ens ho expliqui, conversem amb el vicepresident de l'Associació Fotogràfica de Moja, l'Ignasi Pallissa, qui saludem. Ignasi, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una novetat que s'incorpora a la programació de la trobada. Com va sortir la idea?
Bé, de fet, normalment com a entitat del municipi sempre ens demanen col·laborar amb alguna cosa, no? I llavors la nostra proposta va ser aquesta, no? Una de les que vam estar parlant entre els membres de la Junta i tal, va ser proposar això, el ral·li aquest fotogràfic.
I què és un ral·li fotogràfic? Ens ho expliques?
Bé, un ral·li fotogràfic consisteix en posar tres temes, en aquest cas, que es donaran a conèixer el mateix dia a través de xarxes socials i a l'hora d'inscripció que farem allà la trobada mateix, a l'hora de començar, diguéssim, que és de 8:30 a 10. Llavors, aquests tres temes es donen a conèixer al moment i a partir d'aquí els participants han de fer fotos d'aquests tres temes i llavors, a l'hora de descarregar-les, es descarreguen allà mateix de 12 a 2 del migdia i només es pot descarregar una foto per tema. Ja de la càmera estan, diguéssim, tal com va, no? I a partir d'aquí es pot optar a diferents premis, o a premi individual del tema o a la premi a la col·lecció dels tres temes. I després hi haurà un altre tema que serà infantil. Bueno, no sé si... Ara no recordo, perquè no tinc les bases presents, no recordo si està dintre dels mateixos temes o hi haurà un tema a part per la modalitat infantil fins a 14 anys.
Clar, la idea que presideix aquest ral·li és que la gent capti imatges de la trobada, perquè hi ha moltes possibilitats de fer fotografies. En aquest cas, el diumenge, amb tot aquest funcionament que comentàveu, entenem que són tres temes de tres moments de la programació vinculats a la programació de la trobada d'Olèrdola del diumenge.
Bueno, de fet, els temes, ja et dic, no es poden donar a conèixer fins que es fa la inscripció perquè hi hagi més el factor sorpresa i de que la gent ja no vingui amb les coses preparades de casa, perquè s'ha de rumiar in situ, diguéssim, i fer les fotos in situ el mateix dia. Llavors, sí que puc avançar que un dels temes està relacionat amb la trobada, diguéssim, i els altres dos pues, seran temes aleatoris, que pot ser qualsevol cosa, però el bo és que han d'estar també fets dintre del recinte d'Olèrdola o dintre del terme municipal d'Olèrdola durant aquelles hores que dura el ral·li, diguem. No poden ser fotos d'arxiu ni res, han d'estar fetes en aquell franja horària des de les 8 del matí, 8:30, 8 del matí fins a les 2 del migdia, que és l'hora límit de lliurar les fotos.
I la participació oberta a tothom?
Sí, pot participar qui vulgui.
El que sí que hem d'entendre, Ignasi, que és un lloc agraït, el conjunt monumental d'Olèrdola, per poder fer fotografies i amb activitats com la trobada, doncs també que dona moltes possibilitats de poder captar bones fotos, fotos xules.
Sí, sí. De fet, haver-hi el tema aquest que serà de la trobada, doncs és molt obert, i després n'hi haurà dos que seran més concrets, que seran de la zona d'Olèrdola, però també tenen molt... són temes molt oberts, també, que costarà... Bueno, jo crec que hi haurà bastant de nivell. A més, el ral·li aquest és puntuable per la Federació Catalana de Fotografia, que és una de les novetats que tenim aquest any, no? Que, com que estem dintre de la Federació Catalana, el ral·li és puntuable per les distincions d'artista, excel·lència i mestre de la Federació Catalana de Fotografia.
I quins premis tindrà, més enllà d'aquesta puntuació, per un certamen d'àmbit nacional? Hi ha algun guardó que s'emportarà el qui guanyi cadascun d'aquests apartats o el conjunt dels apartats?
Bé, hi ha premis en metàl·lic. A les bases posen exactament quins són. Va de més a menys, evidentment. El que té la col·lecció té un premi més alt, i després els que tenen premi a la imatge única, diguéssim, el tema únic, doncs és una mica inferior. I després hi haurà finalistes, també. En principi, també el que té això de la federació, doncs, que si també estàs dintre els finalistes, també puntues, diguem.
Anirem seguint. Aquesta és la novetat, una de les novetats que s'incorpora en la 43a edició de la trobada. Aquesta primera edició del ral·li fotogràfic que es viurà durant tot el dia, vaja, a partir d'aquest punt horari, quarts de nou, ja es pot recollir la temàtica i fer fotos fins a les dues, comentaves, no?
Sí, a les dues és l'hora límit per lliurar les fotos. És a dir, s'obre el termini per lliurar les fotos, allà mateix amb una carpa que ficarem allà al castell, s'obre a les 12 i finalitza a les dues del migdia.
Ho anirem seguint. Doncs, Ignasi Pallissa, moltes gràcies per explicar-ho, enhorabona per la feina i que vagi molt bé. Fins la propera.
Vinga, moltes gràcies. Fins la propera.
Amb aquest recurs fotogràfic volíem tancar aquest repàs de les propostes de la trobada d'Olèrdola, que viurà tota la seva plenitud aquest cap de setmana del dissabte 7 i diumenge 8 al conjunt monumental.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquest huracán que canta Vicente García, ens encaminem cap a 10:45, cita amb l'actualitat, 5 minuts per saber què passa a l'Alt i al Baix Penedès, i seguim amb el nostre jardiner, el Tom Vilarrubias.
Quan venga el cielo, el mar el set, una tormenta volve a caer. Cuando intentamos florecer, yo jardineaba por el campo. ¿Qué pasó? Ya pasó el huracán, ya pasó. Como no encontré refugio, con cualquier brisa yo volaba. Pero ya escampó el diluvio, corazón, se acabó lo que se daba. Sabemos no va a azotar. Yo recuerdo esa mirada con esos ojos de huracán. Cuando en el cielo amanecer, una tormenta vuelve a caer. Cuando intentamos florecer, yo jardineaba, pero ya campo.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 10:45. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El CAT Penedès impulsa un pla d'inversions d'1 milió d'euros per ampliar i millorar les instal·lacions. El Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Penedès i el Garraf posarà en marxa aquest mes de setembre un ambiciós programa d'inversions de més d'1 milió d'euros per ampliar i millorar les seves instal·lacions. Les obres, que s'allargaran fins al 2026, permetran incrementar la capacitat d'acollida i millorar significativament les condicions de benestar dels animals. El projecte inclou la construcció de nous habitacles adaptats a les darreres recomanacions internacionals en matèria de disseny de refugis per a animals domèstics, prioritzant la comoditat, seguretat i higiene. Amb un pressupost global de 2 milions d'euros aquest 2025, el CAT Penedès atén una mitjana de 1.700 gossos i gats l'any, procedents d'abandonaments, pèrdues o casos socials. Actualment hi viuen 219 gossos i més de 50 gats, a més d'una trentena de felins allotjats en cases d'acollida. Dos detinguts asseguts a Calafell amb més de 6 quilos de marihuana. És una actuació de la policia local de Calafell contra el tràfic de drogues. La policia local de Calafell ha detingut dues persones assegut de dalt acusades d'un presumpte delicte contra la salut pública. Durant l'actuació s'han intervingut més de 6 quilos de marihuana. Segur de dalt és una zona en la qual els últims anys ha estat habitual localitzar plantacions de marihuana indoor, s'han fet talls de corrent elèctrica per tal d'evitar les plantacions i s'ha intervingut en nombroses ocasions. La DF Rossend Muntaner d'Olèrdola ha capturat enguany 510 reines de vespa asiàtica. Des que el mes de març va iniciar la seva campanya d'instal·lació de 25 trampes repartides en diferents espais del municipi, l'ADF Rossend Muntaner ha capturat enguany fins a 510 reines de vespa velutina. Tal com han donat a conèixer la mateixa ADF a través dels seus perfils a xarxes socials, durant els dos primers mesos de campanya es van arribar a capturar 289 reines i abans d'acabar el mes de maig ja portaven comptabilitzades 221 captures més. La vespa velutina, també coneguda com a vespa asiàtica, és una espècie invasora que afecta la biodiversitat i pot tenir efectes devastadors per les abelles autòctones. Des de l'Ajuntament d'Olèrdola es vol agrair públicament la tasca de l'ADF perquè aquesta pacient i exhaustiva tasca de captura és cabdal per controlar l'expansió de la vespa asiàtica. I acabem explicant-vos que la nit dels xarel·los arriba a la seva 16a edició el proper 14 de juny i ho fa amb 14 cellers participants i el retorn gastronòmic de les ostres. El dissabte 14 de juny, el claustre de Sant Francesc acollirà la 16a edició de la nit dels xarel·los, una cita imprescindible pels amants del vi i la gastronomia, organitzada pel restaurant El Gat Blau. En aquesta ocasió, l'esdeveniment reunirà 14 cellers que oferiran les seves referències vinícoles en un entorn únic. Els vins es maridaran amb 3 degustacions especials del Gat Blau i la vetllada comptarà amb música en directe del grup de jazz Apocadixi. Gastronòmicament, enguany l'organització també ha apostat pel retorn de les ostres i una nova proposta dolça a càrrec de xerpa xocolaters. El tiquet val 20 euros, inclou un braçalet forfet que permet tastar tots els vins, 3 degustacions gastronòmiques i una copa de regal. També es pot adquirir un tiquet de repetició per 5 euros.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Cuidarem una estona les plantes, l'hortet i el verd de casa amb el jardiner de referència del programa, el Tom Vilarrúbies, que
hola,
torna.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dilluns.
Bon dilluns i bona setmana.
Estrenem mes de juny.
I bon mes.
I calor.
Molta. Molta. Tremendo. Tremendo. Home, han sigut 3 dies bastant potents.
Intensos.
Sí. Has de pensar, per exemple, jo les patateres les tenia fantàstiques fa 3 dies i ara mateix s'han engruguit, ha sigut allò com una... com si hagués passat una flamarada, no? Clar, tenim tots els jardins, el que havíem comentat una mica ja, no? De que sí, que està molt bé la pluja, però que el que passava és que se'ns acostumaven les plantes, diguem-ne, entre cometes, malament.
A l'abundància, no?
A l'abundància. I clar, ara tenim unes plantes exuberants, perfectes, grans i verdes i tot, i al venir la calor, el que ens passa és que no poden resistir-ho, perquè necessiten... Doncs si una patatera s'ha acostumat a tenir 2 litres d'aigua al dia, doncs amb aquesta calor necessita 4. I aleshores no hi són. No hi són i no dona tampoc la planta. Transpira massa ràpid, per dir-ho d'una manera.
I correcta. No només les teves patateres, estan totes les plantes que fan una paneta.
Sí, sí, sí.
Fins
sí.
I tot les aromàtiques.
Sí, hi ha arbres de que comencen ja a perdre alguna fulla, val? Que és com una defensa, no? Que diuen, no puc alimentar això, doncs
deixo
caure fulla i fora. Aleshores, doncs, avui ens centraríem una mica amb les feines que ens tocaria aquest mes per evitar això que ha vingut més d'hora de... Vull dir, això m'ho esperava el mes, a finals de mes, no ara.
Val. Finals de maig, eh?
Exacte. No, de juny.
No, que la calorada va començar la setmana
passada.
Ah,
vale, sí, un mes abans.
Érem finals de maig.
Sí, senyora, sí, senyora.
Que déu-n'hi-do.
Sí, 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 sí. Aleshores, a veure, el mes de juny ja sabem que encarem a l'estiu i aleshores les feines més importants que tenim... Clar, tenim el mes de juny normalment per anar plantant i anar fent encara cosetes de floretes de colors i de preparar el jardí, però si comença la calor d'aquesta manera ja ens n'anem directament a tenir una feina més de regar i de manteniment del control de males herbes del jardí.
Per tant, analitzem si cal, no, potser?
Sí.
Si volem incrementar aquesta feina, aquest rec, o ens estalviem aquestes floretes?
Jo les floretes me les estalviaria.
Tu te les estalviaries.
Sí que encara a mi em queda pendent alguna feina de plantar alguna cosa, però sé que quan planti hauré d'estar darrere, hauré d'estar regant i hauré d'estar vigilant moltíssim. De fet, dijous passat vam plantar un arbre, així com amb unes bodegues, com amb un símbol i tal i qual, i doncs avui cap allà a regar. Ja vam tirar aigua de sobres, però... Hem d'insistir, perquè els arbres tot està ja en funcionament i el fet de que ens pugui faltar aigua entra en un estat que es diu punto de marchitez permanente.
Ui, sona fatal.
Sí, el punto de marchitez té solució. El punto de marchitez permanente...
Ja no hi ha volta enrere,
ja no?
Ja no
hi ha volta enrere i queda allà tot, val?
Per tant, aleshores... plantegem-nos si paga la pena plantar encara alguna cosa o ens concentrem a mantenir el que tenim, no?
Jo, per exemple, en el cas de l'hort, evidentment, pots anar plantant. El que passa que aquest sistema... aquesta temporada he recuperat... Jo ja fa temps, bueno, ja fa molts anys vaig començar a plantar a l'hort posant plàstic al terra, val? I aleshores em va quedar un pico de rotllo, un tros de rotllo. Clar, un tros de rotllo són rotllos de plàstics, no sé què deuen fer, igual fan 1.000 metres el rotllo aquest, saps? I aleshores en tenia el resto de rotllo, però bueno, m'ha donat per fer tot a l'hort. Si plantem, jo faria servir el plàstic. Ara mateix. És a dir, fem 2 rases, col·loquem el plàstic i aleshores fem els forats, però posem el plàstic de manera que no quedi com un... com ho explicaria? Com una muntanyeta, sinó al contrari, que ens quedi el plàstic posat a terra, abombat cap a sota. Aleshores, faig un forat allà on va cada planta, i el que faig és tirar l'aigua i el mateix plàstic, com que té la forma bombada avall, ens reparteix l'aigua i se'n passa pels forats. Jo he regat a l'hort aquest any una sola vegada.
Fins ara.
Fins ara. Sí, vaig tornar... És a dir, vaig regar per segona vegada ahir. Val? Perquè realment ho necessitava. I, doncs, havent regat des de gener fins ara una sola vegada i havent plantat enciams, enciams, pebrots, esvergínies, tinc pepinos, tinc cols... Què més tinc? Oh, cebes i tomaqueres. Regant una vegada, tot ha tirat endavant. És més, jo no havia collit mai tants enciams i tan grossos. Val? Perquè, clar, bueno, bé, he regat una vegada, però ha plogut.
Sí, sí, està clar, que aleshores, no s'ha de regar perquè ha plogut.
Tota aquesta forma que ens fa el plàstic ens recull l'aigua i ens ho envia cap al forat. Aleshores, és una manera d'estalviar aigua, de que no evapori i de poder aprofitar més bé el que no pugui... el que no li donguis a mà. Bueno, el que caigui de gratuït, no?, de la pluja. Clar, tenia el tema moral una mica de... A veure, hem de recuperar el plàstic. Però després vaig pensar... Bé, doncs, si faig rec, també he de col·locar la manguera de gotero, el goter, que també és de plàstic. I el goter de plàstic em dura 2 anys, com a molt. Vull dir que he d'anar renovant, també he de comprar... Vale, no és tant de plàstic... Potser, però no gasto tanta aigua. No he gastat tanta aigua, he gastat poquíssima. De fet, l'aigua, la bomba del pou l'he engegat, la vaig engegar ahir. Val? Aleshores, si volem plantar l'hort, a mi lo del plàstic m'ha funcionat bastant bé. Millor, sí, val, és plàstic, però m'ha funcionat més bé que la palla i que el triturat, en aquests casos. Val?
D'acord.
Aleshores, si volem plantar l'hort, ja tenim que hem d'anar regant, que hem d'anar plantant i hem d'anar regant. El jardí, els que tenen un trosset d'herba o que tenen i que ara poden regar, doncs, si no han regat, en 3 dies tot el que tenien de verd se'ls hi ha secat.
És així, no?
Sí. D'avui
per demà.
Quasi que sí, quasi que sí. Aleshores, doncs, repassar per lo que pugui venir, doncs si tenim un sistema de rec per goteig, doncs fer pujar els aspersors, netejar les boquilles, repassar que tot funcioni. Hem de pensar que una zona de gespa que puguem tenir que ara no ens funcioni un aspersor, si no funciona i triguem 3, 4 o 5 dies a arreglar-ho, allà ens quedarà ja una clapa. I si no ens ho correm, aquesta clapa ens quedarà doncs ja per l'estiu quasi que bé, se'ns descompensa tot. Tema jardí, doncs, si sempre és recomanable tenir muntat un sistema de rec per goteig, val? Mangueres d'aquestes que tenen el goter integrat, perquè els goters que es punxen s'embussen molt i, a més, és fàcil que un dia treballant o trepitjant o el que sigui, trenquem el goter. De totes maneres, jo l'any passat vaig començar a treballar amb un tipus de goter que es punxa a la manguera, val? Però llavors és a dir, les mangueres de goter integrat, cada 30 centímetres ja tenen un goter punxat allà. Cada 30 centímetres o cada 50, podem triar. Clar, quan tenim un arbre és fàcil perquè al voltant de l'arbre col·loquem una rotllana o una roda, una rodona de goter d'aquest... Aleshores, sabem que tenim 3 o 4 punts d'aigua que arribaran a l'arbre. Però, clar, quan estem fent jardí en plan zona d'arbustives, si d'un arbust a l'altre hi ha un tros, doncs hi ha 30 centímetres de... Ai, 30 centímetres, hi ha el goter i a 30 centímetres n'hi ha un altre que igual no hi ha planta, i llavors estem llançant aigua. Per en aquests casos, hi ha uns goters que es punxen, que no sé què, no són aquells tradicionals negres que tenen com un bec, sinó que és una rodona, i a més, depèn del color de la rodona, ens dona una quantitat de litres d'aigua concreta. Per tant...
Pots escollir
i discriminar, doncs, si volem més aigua o menys aigua. Podem diferenciar. És interessant perquè aquest goter, a més, el que té és com una rodona que la punxem a dalt del tubo i té una boquilla per on surt, on allà s'hi pot col·locar, si es vol, un microtubo que va fins a l'arbre. Val? Jo normalment ja el col·loco prop de l'arbre, ja no col·loco el microtubo i tot. Per què? Perquè a l'hora de treballar el microtubo segurament ens molestarà. És fàcil que molesti, és fàcil que passis la desbrossadora o passis una màquina, li donguis el tubo i adéu. Adéu-siau, el tubo. Val? Aleshores, en el cas de que tenim flor de temporada, ja plantada i posada i no tenim rec, jo el que aconsello és, si volem regar amb la manguera, deixem la manguera i l'anem arrastrant pel terra.
Què vols dir?
És a dir, quan tens planta de flor, moltes vegades, si dutxem la planta, si la dutxem al vespre no passarà res, però a vegades, si ho fas de dia, la flor aquella queda com amb marques, queda bruta, pot quedar amb marques. No és ben bé de la cal, sinó de la mateixa aigua. Aleshores, el que faig jo és agafo la manguera un metro i mig a darrere, val? I aleshores la deixo penjant i la vaig passant pel terra com si fos una serp, que el com una serp.
Sí,
que
ara, ara.
I aleshores va tirant l'aigua i vas passant per allà sota i va deixant tot allò inundadet i tot regat.
Sense tocar directament la flor.
Sense tocar la flor. Sí, és més aconsellable. Jo normalment a les mangueres no hi poso mai el pitorro aquell que venen. Saps allò que fa? S'ha de millorar la tècnica de dit.
La nostra.
La nostra tècnica, val? És a dir, hem d'aprendre a funcionar amb la manguera i aleshores, depenent com fiquem el dit a la punta, però això s'ha d'entrenar.
Ah, donem més, i més o menys
donem
aigua.
Donem més, menys, més lluny, més a prop i després...
Però si totes les mangueres tenen com quatre posicions fantàstiques per escollir la millor.
No.
No t'agraden.
No, perquè augmenta la pressió. M'entens? Hi ha vegades que no t'interessa que tingui pressió. Una cosa és que vulguis rentar el cotxe i necessites que surti un xorro fort. Quan tu regues plantes, no necessites un xorro fort. I per fer allò que apretes i nebulitza, doncs, escolta, ja fiques el dit, apretes el dit i ja nebulitzes. Si tu el que vols és tirar... tenim una planta i tenim una cassola. Una cassola és el ruedo aquell que fem al voltant de la planta, que pilem la terra. Doncs la cassola aquesta, que si ens hi cap 25 litres d'aigua i tirem amb un pitorro d'aquests a pressió, d'entrada triga molta estona i després s'esquitxa. En canvi, agafes allà, tires i omples. Igual que les torretes. Les torretes és més fàcil agafar, tires allà al voltant de la torreta i no tires amb la dutxa aquesta que tira. Fft, val? Fa el soroll aquest.
Practicarem la tècnica.
Sí. Val? Aleshores, estàvem amb que reguem. Però, aleshores, també és interessant evitar la transpiració amb el que hem aconsellat sempre de posar els triturats, de fer els encoixinats, perquè quan reguem l'aigua ens duri més... la humitat ens duri més estona. Hem de pensar que l'aigua al terra funciona per capil·laritat, de manera que si ens evapora aigua, el que fa l'aigua és, en vez d'anar avall, és anar pujant cap amunt. La humitat aquesta i ens l'evapora i desapareix. Val? Aleshores, passaríem del rec, al tema de les segades, tot això, ja estem a l'ordre del dia. El que són males herbes, si ara les seguem i no plou massa, més o menys se'ns aguantarà ja un mes i mig o un mes. No com ha sigut fins ara, des del gener, en què cada 15 dies teníem allà la selva virgen.
Era un festival.
Sí, senyora. I on es nota molt és als pobles, de que, clar, no donen a coll. Llavors tens els escocells dels arbres, tens els parcs, ho tens tot armotat d'herba, però de dalt a baix. I, a més, eren tot prats. Fa un mes era tot prat, tot verd, tal i qual, i ara tot ja comença a ser secarral, directament. Aleshores, el que és la gespa, ja podem anar segant cada setmana. Ull amb abonar, si ens toca adobar, hem de pensar que amb aquesta calor se'ns pot cremar. Aleshores, hem de fer-ho a poc a poc, no tirem a l'adob. Ara seria normal tirar adob, tirar adoll i vinga, i regar darrere i no passa res. Si fa aquesta calor, tirem a l'adob, que caigui a poc, val? Amb dues vegades i en 15 dies, per exemple, tirem. Si hem de tirar 40 grams per metro quadrat, seria per cada 100 metres quadrats uns 4 quilos, doncs tirem 2 quilos un dia i al cap d'una setmana, 15 dies, tirem els altres 2 quilos per evitar que es cremi. Tema control d'herbes. Hi ha una cosa que s'està posant de moda, que són els herbicides a base d'àcid pelargònic. No són, com es diu ara, no són perjudicials per l'ésser humà ni són tòxics.
Àcid pelargònic.
Àcid pelargònic. D'aquí et vindria, quan vam fer el programa dels geranis, que els geranis es deia pelargonium. Doncs l'àcid pelargònic es treu d'un gerani, d'un tipus de gerani. És un àcid que crema. Quan el fiques a una dosi alta, és car i la dosi és alta, però si hem de comptar que ens estalviem... És a dir, em sembla que un quart de litre val 20 euros. No, mig litre val 20 euros. Però si hem de comptar que ens estalviem igual una o dues hores de treure herbes, comptant que les hores de feina són a 23 euros, doncs ens estalviem 3 euros i un mal d'esquena, probable. Val? Perquè si no has d'anar amb l'aixadeta o amb la desbrossadora. Fa un mes, en zones que tenim, d'aquestes que són solars, que ens surt l'herba, el que fèiem era passar la desbrossadora. Però és desesperant. És desesperant.
No dones abast, no?
Bueno, és que passes i a la setmana ja torna a sortir.
Igual.
Ja torna a estar igual.
Ara
aleshores,
ja no?
No. Ara el que fan les gramínies és florir, llavors la herba no ens creix tant, però sí que ens treu una floreta que també fa com un mal efecte. Mal efecte entre cometes. Perquè, per exemple, a Girona han canviat completament ara la filosofia de jardí i deixen les herbes als escocells i deixen la herba per segar. I ho deixen alt. Com es va fer aquí a Vilafranca, allà als Cinc Ponts, que hi ha un prat, i allà es deixa. A vegades és un tema de canviar la visió que tenim de lo que és maco i de lo que no és maco. Hem de pensar que havíem comentat ara fa uns dies que quan anaves per la carretera, que anava cap a les cabanyes, totes les floretes que hi havia al marge, era preciós, era guapíssim, fins que van passar les màquines, i sí, va quedar net i polit, però què? Val? Jo crec que l'herba s'ha de tallar, quan, igual que els arbres, quan hi ha algú que provoca algun prejudici o que molesta. Per exemple, quan vaig al meu terreny, que tinc un terrenet, doncs normalment hi vas amb el cotxe i ara hi ha tanta herba i tanta canya que quasi no pots passar amb el cotxe. Llavors potser sí que tens que tallar l'herba perquè t'està perjudicant de poder arribar on vols anar. Inclús si la gent que va a passejar, la gent que vol passar pel camí ara mateix, no pot passar-hi. L'Ajuntament no dona coll per agafar i tallar. Ara, que és maco, sí, és molt més maco. Que en un carrer com el carrer Amàlia o un carrer així, els escocells puguin tenir herbes. Bé, podem fer una cosa que és plantar unes llavors d'una cosa que es diuen bloomers, que són herbes que fan flors. I aleshores podem tenir allà unes herbes amb floretes de colors. Val?
I deixar-les que facin la seva.
Deixar que facin la seva, clar. Sí. Tenim tot allò ens portarà, doncs segurament ens portarà insectes, pol·linitzadors, ens portarà fauna, i aleshores, doncs, és interessant. És interessant. Clar, la gent dirà, no, insectes no en volem, d'insectes. A veure, hem d'aprendre a viure entre els insectes, entre els mamífers, entre les aus, entre les plantes i entre el món natural, del que hem sigut apartats d'aquesta manera, que, doncs, sembla que ens pugui provocar algun tipus de... Tot el que hem parlat a vegades, d'al·lèrgies, intoleràncies, I bé, doncs, els insectes són insectes i estan entre nosaltres. I agradi o no agradi, amb flors o sense flors, hi seran. Potser jo prefereixo que hi hagi més insectes d'aquests que van a les flors que no insectes d'aquests que hi ha amagats per sota les rajoles i que ens entren a dintre casa.
Doncs amb una miqueta de filosofia acomiadem el Tom Vilarrubias. Gràcies per aquestes tasques de juny, ens hi posarem.
Vinga, fins ara, adéu.
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 Penedès en xarxa.
Amb el petó i la flor de Niños Bravos acomiadarem aquesta segona hora. Després de la música, 2 minuts de publicitat i el butlletí de les 11 del matí.